La ciència no pot ser més clara. El canvi climàtic és un fet i l'acció humana n'és la responsable. Els efectes del canvi climàtic poden ser irreversibles i devastadors. Sembla que la societat encara no té prou consciència de com de greu n'és aquesta situació. I avui, atenció, perquè parlem amb el professor Terry Hughes. Ell és una de les referències mundials, no només sobre canvi climàtic, però sobretot, imagineu-vos, els oceans que ens donen oxigen i que alimenten els peixos que nosaltres ens mengem. Ell és un professor de Biologia Marina de la Universitat James Cook de Queensland, a Austràlia. És membre del grup de recerca australiana Laureate Fellow i director del Centre d'Excel·lència per Estudis de la Barrera del Corall al Centre de Recerca d'Austràlia. I tenim la sort que és aquí i ho hem aprofitat. Welcome, Terry Hughes. Thank you for coming.
It's a pleasure to be here. Thank you.
És un gran plaer estar aquí. Moltes gràcies.
Els oceans produeixen la meitat de l'oxigen que respirem. Regulen el clima, que aquests dies n'estem parlant molt, ens proporcionen menjar, i Terry Hughes reivindica que són els grans oblidats del canvi climàtic. Quina és la importància dels oceans en el canvi climàtic?
Well, coral reefs are incredibly important.
Els esculls de coral són molt i molt importants per a centenars de milions de persones que bàsicament viuen en zones pobres que s'estan desenvolupant ràpidament. Pels europeus o per a persones de països rics com Austràlia, nosaltres sovint pensem que els esculls de corall estan a l'altra banda del planeta, en un lloc agradable i càlid on podem passar unes bones vacances, i els valorem per la seva biodiversitat i la seva bellesa increïble. Però per a moltes persones pobres, que de fet viuen molt a prop d'aquests esculls de corall, depenen dels esculls de corall per viure i per la seva seguretat alimentària. I és per això que necessitem protegir-los més bé.
Expliqui'ns una cosa. Terry Hughes parla de l'augment de la temperatura de les aigües als oceans perquè això afecta directament als ecosistemes marins. Com esteu notant vosaltres quan ho investigueu, aquest canvi?
We have very good information.
Tenim informació excel·lent de fa més de 100 anys de registres de temperatura a l'oceà. Sabem que l'oceà ha augmentat la seva temperatura gairebé en un grau centígrad. No sembla molt, però el que és més important, a més d'aquest augment gradual incremental de la temperatura, són les puntes, les temperatures extremades que veiem durant les onades de calor marines. El 2016 i el 2017, al gran escull de coral, a la Gran Barrera de Corall, vam veure unes temperatures que van trencar totes les expectatives, i el 30% dels coralls van morir d'aquest estrès de temperatura, i un any més tard un altre 30%. És a dir, que en dos anys hem vist com un de cada dos coralls de la barrera més gran de coralls del món varen morir degut a l'escalfament global.
A veure, perquè la gent es faci la idea de com ens n'adonem del que els hi passa als coralls, és el fenomen del blanquejament. La gent que fa immersió i se'n va a veure els coralls pot notar al Mediterrani que els nostres coralls s'estan blanquejant, i justament això és una de les conseqüències de tot això que estem parlant. L'aigua és més àcida, no?
Okay, there's lots of issues there.
Veure, aquí hi ha molts temes. El blanquejament dels coralls és el fenomen mitjançant el qual perden el seu color. El color dels coralls venen de les algues microscòpiques que viuen dins d'aquests coralls, que moren durant aquestes puntes de temperatura i esdevenen com translúcids. De fet, el color transparent és l'esquelet dins el corall. El que estem veient és l'impacte de l'escalfament global arreu dels oceans. A les zones tropicals, de fet, s'estan escalfant menys que d'altres parts dels oceans. Mentre més te'n vas cap als pols, més gran és l'augment de la temperatura. Recentment, i la Mediterrània s'està escalfant molt més ràpidament, per exemple, que les aigües tropicals. I potser tenen menys publicitat, però la Mediterrània està canviant dramàticament.
I no hi ha cap consciència d'això.
Well, I think more and more.
Home, jo diria que cada vegada més persones com jo mateix, els científics, estem disposats a parlar alt i clar al públic. I no forma part, diguem, de la meva feina quotidiana estar assegut en un estudi de la ràdio o de la televisió. I els experts amb esculls de corall com jo mateix hem estat mesurant els efectes de l'escalfament global des de fa més de 20 anys. I no és una cosa que no succeirà en un futur. No, és una cosa que ja està aquí, que ja està tenint un impacte enorme. És a dir, que cada vegada més científics estan sentint-se motivats per parlar amb el públic en general, parlar amb els polítics, per intentar efectuar un canvi que millori les perspectives de supervivència de dels esculls coralins.
Quan es va programar la visita de Terry Hughes aquí a Barcelona, en Joaquim Garrabou, que treballa a l'Institut de les Ciències del Mar del CSIC, va dir: aprofiteu que és aquí perquè és un dels màxims experts en aquesta qüestió i ens ajudarà a traslladar-li a les persones que ens escoltin l'impacte de tot plegat sobre els nostres oceans. Perquè sembla que quan ho diuen persones d'aquí, doncs la gent, evidentment, no hi presta tanta atenció. Una qüestió que es veu claríssima en l'erosió, en l'increment de la temperatura de l'aigua, amb tot això que ens està explicant Terry Hughes, és que està canviant les espècies que tenim en els nostres oceans a les zones, no? És a dir, nosaltres ara tenim espècies que no teníem i n'estem perdent d'altres perquè la temperatura canvia i o s'extingeixen o se'n van a d'altres indrets. Això és així, no?
Yeah, so when bleaching occurs during
mira, quan es produeix el blanquejament durant una punta d'onada d'escalfament, és molt selectiu. Algunes espècies són més susceptibles que altres. Nosaltres parlem de guanyadors i de perdedors. De manera que la barreja d'espècies coralines en el gran escull, a la gran barrera australiana, actualment és molt diferent del que ho era fa tan sols 3 anys. Quan varen començar aquests esdeveniments de blanquejament dels coralls. Aquí a la Mediterrània, això està canviant la combinació d'espècies. Aquest és un fenomen que també s'està produint aquí, però a més de la Mediterrània, a la Mediterrània tenim un altre problema, i és l'arribada de noves espècies, que de vegades s'anomenen espècies invasores, i que venen d'algun altre indret. I a mesura que s'escalfen els oceans, les espècies s'estan bellugant. De manera que a Austràlia estem veient per primera vegada espècies tropicals que, doncs, passen l'hivern a la badia de Sydney per primera vegada. És a dir, que aquestes espècies estan ampliant les seves geografies i veiem estranys, espècies estranyes que es presenten en molts indrets. I a la Mediterrània, és un punt candent d'aquest tipus d'invasió.
I, per tant, la gent que ens està sentint diu: però això com m'afecta a mi, a la meva vida quotidiana? Doncs el sector de la pesca, per començar, amb els peixos que mengem i segurament amb algunes d'aquestes espècies que no estem acostumats i els nostres pescadors no estan acostumats ni a conèixer-les ni a poder-les cuidar com cuidaven les que coneixen, no? Està canviant aquest sector?
Sí,
els peixos també estan canviant com a resposta al canvi climàtic. Estan en constant moviment. Les tonyines, que tradicionalment eren pescats a Portugal, ara es troben al nord de la costa d'Irlanda. I les tonyines tropicals també s'estan bellugant. Si hi ha un peix que tradicionalment era pescat en un país i ara se'n va en un altre, doncs això canvia completament la indústria. D'altra banda, pel que fa als esculls de corall, la pèrdua dels coralls no només és un problema pel corall mateix. Aquests coralls proporcionen un hàbitat per peixos de gran importància comercial. I una de les conseqüències de perdre els esculls de corall és la tridimensionalitat dels coralls. És a dir, els forats que fan els coralls amb els seus esquelets estan desapareixent. I això és molt important perquè l'habitat coral·lí és com una mena de viver per a moltes espècies de peixos importants. I això afecta la seguretat alimentària de moltes persones de països en vies de desenvolupament.
I Terry Hughes, com afecta la desaparició del corall també, o l'erosió en els coralls, a l'erosió de la costa mateixa?
Efectivament, els esculls de corall són molt importants per a les persones perquè proporcionen diferents serveis, com per exemple la protecció de la costa, protegir la costa de l'erosió. I per exemple, el Carib, on dues espècies històricament molt abundants gairebé han desaparegut, cada vegada tenen doncs més erosió a la costa, la qual cosa afecta els habitatges construïts prop de la costa i també afecta el turisme, perquè, clar, molta gent va a les costes, diguem, tropicals per estar estirats a la sorra de les platges i aquestes estan desapareixent.
Vosaltres, els científics, fa molt temps que advertiu de les conseqüències del canvi climàtic. Avui Terry Hughes ens està parlant des del punt de vista de com afecta els oceans i de com l'alteració dels nostres coralls afecta la nostra costa, però, en canvi, nosaltres no ho notem fins que no ens cauen pluges torrencials, més huracans, més catàstrofes naturals, i llavors diem: potser sí que és el canvi climàtic, això, no?
Yeah.
Sí, lamentablement funcionem així. Per a moltes persones, els impactes de l'escalfament mundial els hi sembla una cosa remota, distant, però la gent que viu a prop d'un escull de corall als tròpics, la seva vida quotidiana ja està tenint un impacte enorme. I com a societat és molt frustrant que tinguem aquesta informació. Tenim tot un seguit de dades i publicacions científiques en revistes que bàsicament estan sent ignorades pels polítics i pels responsables de la política pública des de fa més de 20 anys. A Austràlia pensaries que l'impacte del blanquejament de la Gran Barrera de Corall motivaria el nostre govern a ser més actiu. Però el govern australià encara està, doncs, promovent combustibles d'origen fòssil, incloent-hi mines de carbó. Això és molt frustrant des d'un punt de vista científic.
Per tant, quan nosaltres veiem que s'estan tirant endavant lleis per intentar, entre d'altres coses, evitar que nosaltres conduïm cotxes amb dièsel i amb gasolina i promocionar els vehicles elèctrics. I veiem que la indústria automobilística i fins i tot els sindicats pacten endarrerir-ho. I ens estem posant de termini al 2040 per intentar que això sigui. Estem fent-ho bé? És a dir, necessitem eliminar ja precisament l'ús d'aquests combustibles fòssils?
Yes, absolutely. There's no
Mira,
time to
no tenim temps. No tenim temps per perdre. A mi sovint se'm pregunta, encara tindrem barreres de corall d'aquí 15 o 20 o 30 anys? I la meva resposta és, si som molt optimistes, sí. Molt optimistes, eh? Però necessitem acció immediata. I a l'informe que va ser publicat fa 4 o 5 mesos es parla de la trajectòria que hem de seguir per poder arribar a una situació de zero emissions de carboni i hem de començar immediatament a actuar. És a dir, que si som molt optimistes, tenim el COP21, els acords de la Cimera de París, com a marc referencial, que haurien, doncs, de permetre que hi hagués un lloc segur a la Terra per la supervivència d'aquestes barreres de corall.
I aquestes barreres de corall, si ens posem en l'escenari pessimista, perquè veig a Terry Hughes molt optimista des del punt de vista de l'eficiència de la política internacional, es pot fer d'alguna manera posar pedaços tipus zones marines reservades que protegeixin, és a dir, algunes mesures excepcionals per preservar aquestes barreres de corall?
So, marine parks,
a veure, les reserves o parcs naturals marins són una de les eines que utilitzem per gestionar l'entorn marí. És a dir, que, per exemple, a la Gran Barrera de Corall en els darrers anys, el tipus de protecció, doncs tant si l'escull estava obert o tancat a la pesca, no va marcar cap mena de diferència. Cap mena de diferència. És a dir, que els parcs marins estan bé per a reconstruir, doncs, els peixos, però no són una bona eina per, diguem, evitar l'impacte de l'escalfament global.
I a tot això afegiu-hi que trobem balenes plenes de plàstics mortes, no? Es va trobar una balena plena de centenars de petits fragments de plàstics o tortugues, etc. El plàstic, ja sé que no és matèria directa, però és el mal ús que fem nosaltres de, senzillament de la nostra vida quotidiana, que també està impactant sobre les espècies que viuen als nostres oceans, no?
Sí, mira, la contaminació del plàstic és molt, molt significativa en alguns indrets. Certament no és important a la Gran Barrera de Corall, on jo faig la meva recerca, eh? I la contaminació, en termes generals, és un tema importantíssim, gravíssim, però la major part de les barreres de corall és la qualitat de l'aigua, la quantitat de sediment i de nutrients i de contaminants com a pesticides i herbicides, que és molt més greu que el plàstic. És a dir, jo penso que el plàstic, la gent entén el plàstic, veiem plàstics i residus de plàstics a tot arreu, als nostres supermercats i cuines, sabem què és el plàstic. I la gent està familiaritzada amb el perill del plàstic, però el canvi climàtic, penso que és una cosa molt més difosa com a problema. És un tema molt més abstracte. Pensa en el CO2, el diòxid de carboni, a l'atmosfera, ni el pots veure ni el pots olorar, però és el factor clau número 1 de l'escalfament global.
Ara Terry Hughes parlava dels acords de París, però estic pensant en Estats Units, en Rússia, en la Xina, en l'Índia, que són tan reticents i que costa tant de convèncer-los, perquè realment, si no són ells, serà molt difícil fer aquesta aturada, aquest nivell zero d'emissions de diòxid que reclama Terry Hughes. Com podem realment capgirar aquesta tendència a ignorar el problema perquè no ens farà guanyar unes eleccions demà, no?
Yeah, the trends in China and
la tendència
India,
a la Xina i a l'Índia per doncs, deixar d'utilitzar el combustible d'origen fòssil i utilitzar renovables ja ha començat, però necessita accelerar-se. La Xina, per exemple, va arribar a una punta d'utilització del carboni el 2014 i fa dues setmanes varen anunciar una moratòria en la importació de carbó durant els propers 6 mesos. No necessiten més carbó. Estan fent una transició ràpida cap a l'energia renovable a la Xina. És a dir, que la Xina sí que té un sistema de govern que va des de dalt cap avall. És un sistema autoritari i això està bé des del punt de vista de prendre acció eficaç i decisiva. I jo sento un gran optimisme pel que fa a la Xina, de que podran canviar i capgirar doncs, la seva emissió de CO2 en comparació amb moltes potències occidentals.
I hem d'agrair a Terry Hughes que ens hagi acompanyat a l'Institut de Ciències del Mar, que ens l'hagi facilitat. Per tant, esperem que l'escoltin. Vigilarem aquesta llei que ha aprovat ara, bueno, que tira endavant el govern d'Espanya. Veurem amb quina eficàcia respecte al marc europeu i als acords de París. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu per haver-me convidat. Mònica, ha estat un gran plaer.
El Matí de Catalunya Ràdio.